La pregunta ràdio està al puntcat.
Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Comencem el resum de l'actualitat del dia explicant-vos que la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, s'ha reunit aquesta tarda amb el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i també amb la líder de l'oposició al Parlament català i representant de Ciutadans, Inés Arrimadas. Iceta ha constatat un canvi d'actitud en el govern espanyol, però ha demanat fets després d'aquesta reunió que la vicepresidenta catalana Neus Munté ha qualificat d'estranya quan encara no s'ha concretat una reunió entre Sáenz de Santamaría i el vicepresident Oriol Junqueras. D'altra banda, 14 dotacions dels bombers treballen per extreure víctimes d'un accident de trànsit que s'ha produït a Montserrat, concretament al terme municipal de Marganell. A conseqüència de l'accident s'ha suspès la circulació del cremallera que arriba fins al monestir. Ha estat un greu accident al Bages, al voltant del Massís. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'accident s'ha produït, per motius que s'investiguen, cap a 4:45 de la tarda a la BP-1121, quan un turisme ha sortit de la via, ha caigut per un barranc i ha quedat encastat a la tanca de protecció del cremallera. Els efectius ja han pogut accedir al vehicle situat al baix del barranc i treballant per estabilitzar el cotxe. També és notícia que els Mossos d'Esquadra han emès una ordre de recerca i captura del propietari i una treballadora de l'agència de viatges Austral per un delicte d'estafa. La unitat d'investigació de l'Eixample sospita que tots dos haurien estafat 75 persones i calculen que s'haurien emportat prop de 146.000 euros dels clients. I recordem que l'exèrcit sirià ha recuperat en les últimes hores el control de la ciutat d'Alep, segons l'Observatori Sirià dels Drets Humans. Seria la victòria més gran del règim de Bashar al-Assad des de l'esclat d'aquesta guerra civil a Síria l'any 2011. Fins aquí l'actualitat. Seguiu en sintonia amb Ràdio Estel. Demà, com us deia, més festa. La programació normal, la Fórmula Estel i el Mirador tornaran demà passat divendres.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
Torna la campanya Reis per tothom. Recollida de joguines noves per a joves i petits i obsequis per a la gent gran. Porta els teus regals a Ràdio Estel, carrer Comtes de Bell-lloc 6769 de Barcelona. Informa-te'n al 93 409 2770. Posa el teu granet de sorra. Aquestes festes regala il·lusió. 19a campanya Reis per tothom. Per unes festes per tothom.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road. Dijous, dia de la Immaculada, a les 8 del vespre, Ràdio Estel us oferirà l'especial Només teníem 17 anys. Una conversa entre generacions, tot recordant la Guerra Civil. Joaquim Oller i Francesc Costa, supervivents de la lleva del biberó, conversen amb dos joves d'avui. Només tenien 17 anys. Dijous, a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Fundació Vicente Ferrer. Creu Roja. Casal dels Infants. Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
Aquest dijous a les 11 del matí, Ràdio Estel transmetrà en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'Eucaristia en motiu de la solemnitat de la Immaculada Concepció. Segueix-la en directe aquest dijous a partir de les 11 del matí a Ràdio Estel.
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
És molt més important que et coneguis a tu mateix que donar-te a conèixer als altres.
Lucio Anneo Seneca, filòsof llatí.
Ràdio Estel.
Tots som iguals. Programa especialitzat en sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots som iguals. Presenta Ramon Rion.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Bona tarda, la Vall d'Aran. Tornem a Tots som iguals aquí a Ràdio Estel. Senyores i senyors, el Mario Ramírez a les vies de so. L'equip de producció, Mònica Porral. La frase d'avui, Valentí César. Logística, Salvador García. Els parla Ramon Rion.
A Ràdio Estel, tots som iguals, amb Ramon Rion. Tots som iguals. Té el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
I ara, senyores i senyors, escoltarem la frase del dia amb Valentí César.
Ja en una altra ocasió vam parlar de que entre tots ens s'hi han instal·lat en el que anomenàvem el món a l'inrevés. Un món en el que, com dèiem, res és el que sembla i res sembla el que és, i en el que, a base de grans inversions financeres, mediàtiques i publicitàries, i en nom d'una suposada i malentesa modernitat, han aconseguit que assumin, com el més normal, el que, en realitat, és del tot anormal. Però avui no parlaré de grans idees, ni de principis filosòfics, ni de les profundes contradiccions de la societat, sinó que ensenyaré a l'àmbit domèstic, i més concretament, als articles més quotidians. I és que ens vesteixem tan bé? Els mètodes per convèncer són tan eficaços i la nostra capacitat analítica és tan minsa que acabem comprant tot el que ens volen vendre. D'aquí que les prestatgeries del supermercat són a basar d'articles que ens prometen efectes gairebé miraculosos i, en molts casos, terapèutics. Trobem margarina o iogurts que redueixen el colesterol, cafè sense cafeïna, cola sense sucre, llet sense nata o una crema reductora que en 7 dies acaba amb la cel·lulitis o les arrugues facials. Ens trobem amb preparats que ens aprimaran en 30 dies 20 quilos i d'altres que ens proporcionaran força i vigor. Trobem xocolata sense sucre i un detergent que deixa la roba més blanca que quan la vam comprar. Rentavaixelles que ens suavitzen la pell o dentifrici que ens blanqueixen les dents. I així, etc, etc, etc. Permeteu-me dir-ho. El món a l'inrevés, l'adulteració ha pres el lloc i l'autenticitat. La còpia a l'original, el sucedani al model, el frau a la veritat. Tristament, la tergiversació resulta més rendible que la claretat. I ens empassem tot, absolutament tot. La nostra societat és insaciable i demana nous estímuls i, pel que es veu, el fet que una bona part d'elles siguin falsos no ens importa el més mínim. Així ens va. I és que, i aquesta és la frase, vivim en un món en el que el menjar conté un munt de productes químics i, en canvi, el sabó conté sabada, mel, vitamines i germen de blat.
Avui, l'entrevista amb...
Teresa Guardans. Avui, senyores i senyors, doncs parlarem... Parlarem d'això mateix, del silenci. Aquest silenci que acabem de fer ara mateix. Vostès han dit, per què fas aquesta pausa, aquest silenci? Per què sentim el silenci? Què és el silenci? Teresa Guardans, molt bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Com anem? Com va tot?
Bé.
Què ens expliquem, de bo?
De moment anem bé.
De moment anem bé. Sí. Una pregunta una miqueta així. A vostè li agrada xerrar?
De temes que m'interessin, sí.
És que sí?
De temes que m'interessin, sí.
I si no, fa silenci.
Bueno, el silenci es pot fer xerrant i tot, eh?
Es pot fer xerrant i tot, exactament. Sí. Precisament sí. Per això vostè avui ha vingut aquí a Tots Som Iguals. I parlarem d'aquest tema. Perquè les senyores i els senyors radioients que ens escolten, i servidor, jo no sé què és el silenci. De vegades el silenci, quan fem el silenci,
què?
Una llarga estona, què? Fa mal de vegades les orelles? Pregunto.
Jo, a veure, primer comencem per què és el silenci. Què és el silenci? Perquè associem el silenci amb no soroll, no paraula, no... I no és això. No és això.
Digui.
O no és essencialment això. Vull dir, el silenci és aquell baixar el volum per permetre l'escolta, per permetre rebre, per permetre que la realitat ens parli i ens digui la realitat, els altres, l'entorn, tot, no? I aleshores el que hem de baixar, fonamentalment, el volum que hem de baixar no és tant dels sorolls externs, no són els que més nosa ens fan, sinó el soroll intern, la nostra pròpia xerrameca, una xerrameca moguda sempre per les pors, els desitjos, les expectatives, els prejudicis. Tot aquest soroll intern que portem constantment és això el que no ens permet tenir espai interior per rebre, per escoltar, per comprendre, per atendre. Teresa... I el treball del silenci ens permet això.
Ens permet això, Teresa Guardans. Perquè vostè és filòloga, documentalista, és així, no?
Sí.
I doctora en humanitats.
Sí, exacte.
Eh que sí?
Sí, sí.
Què més?
No, així de titulacions. Suposo que un dia vaig tenir un títol en anglès, vaja, no sé.
Ha col·laborat però... també amb Besavi, amb la Universitat de sí. Barcelona, vostè.
Sí, d'alguns cursos sobre això també, sobre atenció, sobre silenci, l'ajuda del silenci a la creativitat, l'ajuda del silenci a l'aprenentatge de les criatures, vull dir que col·laboro també això, amb centres educatius i amb escoles per aquest veure com el silenci forma part, l'aprendre a callar, l'aprendre aquest silenciament interior, forma part dels processos d'aprenentatge i de creixement, tant de les criatures com dels adults. No és només la paraula el que ens constitueix paraula i silenci. I aprendre a atendre, aprendre a callar, és algo que això, que realment tots ho podem fer, però que no ve sol. I per això és molt important saber veure com explorem aquestes capacitats nostres des de la dimensió que projecta, des de la dimensió que conceptualitza, que interpreta la realitat, però des d'aquella part nostra que és capaç de baixar el volum per realment rebre. I aquestes dues potes del nostre coneixement s'han d'aprendre.
Vostè ha dit baixar el volum i també
sí,
rebre. Expliqui-ho una miqueta, sisplau, això.
Rebre. Sí, perquè des de petitets, vull dir, els humans no tenim una idea del món ni de què hem de fer quan naixem. Vull dir, no sabem res, venim mig desprogramadets.
Oh, clar.
I és amb... Sí, però és l'única espècie. És esclar, però és l'única espècie que passa, això. Vull dir, les altres espècies neixen i sense anar a escola, vull dir, automàticament saben què han de fer.
Sí, l'entenc perfectament.
I aleshores, l'ésser humà és en relació amb els altres humans com va rebent la seva interpretació del món i el seu sentit de la realitat, el sentit de la vida, el sentit de tot, bé, en relació amb els altres, i anem construint-nos aquesta comprensió de la realitat i del que nosaltres som i de com interactuar amb la realitat, amb els altres, interpretar-la, a través d'aquest món de paraules que ens arriben de l'entorn, a través també de la nostra memòria personal que interioritza quan hem fet alguna cosa que ha merescut un èxit i quan un càstig, i aleshores tot això és el nostre jo, que realment va construint aquesta motxilla personal, que és la personalitat, a través de la memòria dels èxits, els fracassos, els coneixements rebuts. Però tot això és el que ens equipa per anar ràpid per la vida projectant ja el que ja sabem, el que ja hem après, i ho projectem. A partir d'aquí és quan ve l'èxit, o sigui, l'èxit realment del coneixement humà és quan, a més d'això, el nostre coneixement, el nostre interior, té la possibilitat de rebre, d'escoltar el que la realitat ens mostri. No? No ja el que nosaltres ja sabem i el projectem, sinó la presència de l'altre, la presència de la realitat. I això necessita realment aquest baixar el volum de què? Baixar el volum de la motxilla que ja portem. Baixar el volum del nostre món de records del que és èxit, de la persona que m'agrada, de la que em renyarà, de la que no em renyarà, de com haig d'interactuar, de tot el que ja sé de l'altre, és silenciar tot allò per poder realment atendre la presència de...
De l'experiència, no? L'experiència que porta a reflexionar sobre les possibilitats del coneixement humà.
Sí.
És així com ho diu.
Bé. Mm-hmm. Sí, sí. No, no, sí, sí. És, aleshores anem construint aquest coneixement de la realitat, si el construïm amb qualitat humana, si el construïm amb qualitat humana, és un coneixement que és la interpretació que tenim de les paraules i tot això, més l'impacte profund d'amor, d'estimació, que va generant en nosaltres la presència dels altres, la presència de la realitat, però que li hem de deixar espai perquè estigui en nosaltres, perquè sigui part nostra. No? Aleshores, aquest coneixement humà, que és un coneixement això, amb aquesta qualitat humana, és un coneixement amb els dos aspectes, amb l'aspecte de la interpretació i l'aspecte d'aquesta qualitat que ha agafat en nosaltres.
Qui ha agafat en nosaltres?
Qui ha agafat en nosaltres?
Uh-huh.
No, s'ha fet present. S'ha fet present.
Uh-huh.
O sigui, no parlem, ja no estic veient a fora la projecció meva, l'etiqueta que jo poso en la realitat, sinó que m'he fet capaç de que, d'alguna manera, l'altre estigui present en mi. I aquest altre, quan jo dic l'altre, em refereixo a qualsevol realitat, sigui una persona, sigui el que sigui, qualsevol element de la realitat, i nosaltres mateixos en el sentit que nosaltres mateixos també ens vivim a través de la interpretació i el model que hem interioritzat. I aprendre a mirar cap a nosaltres amb els ulls oberts el misteri mateix que som, i no hi ha etiquetant-hi res, és el que realment també ens omple de respecte cap a l'existència que hi ha nosaltres que som, tant nostra com el dels altres.
A vostè també don classes de silenci?
Sí.
Pregunto.
Sí,
digui,
sí.
Digui, expliqui.
Sí, bueno, jo bàsicament treballo al CTR, al uh-huh. Centre d'Estudi de les Tradicions Religioses.
Correcte.
O de Saviesa, depèn de cadascú li posa qual que vulgui, però és el CTR.
Per què diuen Saviesa?
Perquè volem ressaltar o subratllar en les tradicions religioses no tant el paper que haguéssim pogut fer en el passat, i temes més ideològics o socials o així, uh-huh. que hi eren les tradicions religioses, però que potser avui hi ha molts d'aquests aspectes que s'hagin de reinterpretar tots, però en canvi en qualsevol tradició religiosa de la humanitat hi ha un immens fons de saviesa. I quan dic saviesa m'estic referint a aquesta comprensió de la realitat des del silenci, des de la profunda qualitat humana que va més enllà de les interpretacions d'un temps determinat o d'una cultura determinada. És aquesta saber de la presència que hi ha aquí en tot, que és... que ho impregna tot, i des d'aquí és el respecte que neix, etc. Llavors, això, el CTR posa l'accent en comprendre, en entendre, en indagar, explorar, uh-huh, llegir uh-huh. aquest fons de saviesa de les diverses uh-huh. cultures humanes, i aleshores anar allà és on hi ha, doncs, també aprenem o compartim moments doncs, de silenci, d'aquest aprenentatge del silenci, del baixar el volum, tant baixar el volum personal com la lectura de textos que ens ensenyen això.
Vostè ho acaba de dir, baixar el volum, no? En l'àmbit de la música, el silenci és un signe que indica l'aturada d'una pausa?
A veure, tornem a dir, si el silenci el prenem com el no so, sí, són aquests moments de pauses.
Sí.
però podem estar... Jo, quan parlem de silenci, parlo no tant del que és el silenci des de la relació amb el so, sinó el silenci en relació amb nosaltres mateixos. Podem estar escoltant una música i no sentir-la. No la, i no la sentim.
De vegades estem una altra vegada mirant no o pensant una altra cosa. No
o potser estem mirant potser estem mirant els músics i estem pensant en els músics, però no estem realment escoltant la música. Per sentir-la cal escoltar-la silenciosament. I aleshores la música es composa tant de les notes com dels seus silencis. La composició musical són les dues coses. I aleshores, si realment els estem atenent, nosaltres estem amb aquest silenci interior capaç d'acollir la música en els seus sons i en els seus silencis. Però el silenci interior ho és tot.
No? El silenci interior ho és tot, diu vostè. Per què?
Silenci interior... Teresa. A veure, vull dir que en el moment de l'escolta, el silenci interior ho és tot. Si no és el nostre so, si no hi ha escolta si no hi ha aquest silenci interior, no hi ha comprensió si no hi ha aquest silenci interior. Perquè mentre no hi ha silenci, hi ha la nostra projecció. M'agrada molt la imatge de Jane Goodall, la primatòloga aquella...
Jane Goodall.
Aquella primatòloga que estudiava els ximpancers.
Sí,
cabell gris, amb una cueta, gomba...
Sí. Immersa en la seva tasca de recerca,
sí,
etc.
Sí. Jane Goodall, m'agrada molt una imatge que utilitza, que és les dues finestres. Són com dues finestres per mirar la realitat. I no som ben bé humans, ni la nostra comprensió és humana, si no les estem utilitzant les dues. Una és la finestra del nostre món conceptual, que ens ajuda a interpretar, a organitzar, a predir, a interactuar amb la realitat, i l'altra és la finestra que obrim quan realment des de dins fem un espai a la realitat. No, o sigui, d'alguna manera, per fer aquest espai necessitem com de baixar el volum que vaig dient jo o deixar a un cantó el món del nostre jo amb els seus neguits, les seves expectatives, amb tot això i amb tots els seus coneixements ja apresos. Coneixements del món exterior i coneixements, hàbits de comprensió nostres que tenim molt arrelats, no, a base de la nostra història personal, que cadascú de nosaltres reacciona d'una manera i selecciona d'una manera les coses en l'entorn. No? Deixem tot això perquè realment la realitat pugui ser.
Perquè és la màgia de les paraules, no?, que interpreten, diuen, i organitzen.
Sí, és així, no? la paraula és la paraula és al·lucinant,
posen
la paraula és una meravella.
Posen l'ordre, orienten,
seleccionen. Vull dir, el món sense paraules per nosaltres seria invivible. Vull dir, és que realment és un caos total del que estaríem rebent. A través de la paraula seleccionem. Vull dir, seleccionem una minimíssima part de la realitat, és el que nosaltres realment estem percebent.
I com ho seleccionem nosaltres?
Des de petits. Des de petits, ja. Des de petits, aquesta selecció que ens va arribant a través de les paraules de la mare, del pare, després dels mestres, això, tota aquesta paraula que anem sentint i escoltant quan sentim, doncs, pare, mare, germans, finestra, menjar, no sé què, cada cosa, anem com etiquetant i cada etiqueta ens dona una part de selecció de la realitat i aquella és la que interioritzem i anem com construint un món a través d'aquelles paraules que rebem. I això fa que hi hagi humans, o sigui, que naixem igual d'humans aquí que a Katmandú.
Sí,
i a l'època que fos, vull dir, la nostra biologia és exactament la mateixa, i en canvi som capaços de viure en unes societats radicalment diverses, d'aprofitar elements de l'entorn absolutament diferents, d'interpretar la vida i la mort de maneres molt diferents, perquè cada cultura hi va donant una forma adequada a les necessitats d'aquell entorn i d'aquella societat. Llavors, ens construïm una bombolla. Que és el nostre món, que és un món amb sentit, i això és la màgia de les paraules. Però les paraules també ens donen la màgia d'aquest comprendre que hi ha més que la nostra interpretació, la nostra vidriera.
Això vol dir que es podria establir una relació més significativa.
Sí, si no hi ha realment aquest... A veure, si només estéssim amb les etiquetes, sí, no? Si només ens relacionem amb la realitat de pressa, vull dir, passant pels llocs, simplement interactuant a partir de lo que són les nostres projeccions, la nostra relació amb la realitat és molt freda, molt superficial. Necessitem, perquè realment tingui significat, perquè realment, i quan dic significat, és perquè la realitat toqui les nostres entranyes, toqui el nostre sentit, sigui capaç de commoure'ns, perquè generi aquesta relació íntima, propera, amb significat, significativa, vers la realitat, necessitem que hi hagi temps, necessitem que hi hagi atenció, necessitem que hi hagi proximitat, necessitem aquests moments de que nosaltres baixem el volum per fer espai a... No? Jo comparo moltes vegades de dir, bé, jo puc tenir tota la informació i les fotografies i tal d'algú, però difícilment jo m'enamoraré de les fotografies i de les informacions que pugui tenir d'algú. I, en canvi, 2 minuts amb atenció plena a una altra persona em poden commoure, realment.
I tant,
no?
Que sí.
És això. Sí, és aquest, sí. La relació significativa és que generi en un petit grau o un immens grau commoció, que es mogui la nostra biologia, que es mogui les nostres entranyes.
Amb la realitat, l'existència.
Sí.
És així. Sí. Jean Godall va dir un dia... que, bueno, té moltes reflexions, ella, no? La seva, quina és?
De la Jane Goodall?
No, la seva.
La meva.
Teresa.
Entorn a què? Entorn al silenci, entorn a la realitat.
Quina és la seva reflexió, Teresa?
Que el silenci és llibertat.
Silenci per vostè és llibertat? Per què?
És llibertat.
Expliqui'm.
És llibertat, és serenitat, és pau. O sigui, és aquella escletxa que et permet mirar més enllà d'aquest món de neguit que cadascú de nosaltres porta sobre i amb el que s'identifica, relacionat amb allò que desitges, allò que tens por de perdre, aquell món de necessitats que, amb el que naixem i el que cultivem, no? Mm. Per poc que, d'alguna manera... baixa el volum una mica de tot això i que aquesta motxilla de necessitats la deixem reposar un moment, aleshores la sensació és d'amplitud. És de com si haguessis estat en una gàbia que te l'has autocreat, o te l'han autocreat culturalment des del moment que neixes, i això, com si de cop aquella gàbia, plof, deixés de ser, o es fa transparent, o es fa... I et dones compte de dir, però si la meva realitat no és la de la gàbia, si és aquesta sensació de dir que el món creix, el món agafa dimensions, nosaltres mateixos agafem dimensions en aquest món, no? I llavors aquesta sensació, primer, de llibertat, dos, de pau, perquè l'única guerra, la guerra que ens fa patir i que no ens deixa viure és la guerra interior, vull dir, el drama exterior... el podem viure, col·laborar-hi, no pas passar-ne de llarg, eh? Vull dir, col·laborar-hi, que ens importi, però des d'una profunda pau i serenitat.
Això, si vostè em permet, em ve ara mateix a preguntar-li als mitjans de comunicació, la premsa, davant qualsevol fet, de vegades calla. Per què? I fa el silenci. Per què?
No fa el silenci. Tampoc està bé. Però és això, passa, fa l'ignorant. Estava buscant la paraula, no? perquè si no, jo no... Això, la paraula silenci per mi és massa maca per comparar-la amb ignorància, és al revés. El silenci és saviesa, el silenci... I la premsa, els mitjans i tots nosaltres. D'allò que ens costa un esforç, d'allò que no ens és pertinent immediatament o això, és molt més còmode ignorar i passar-ne de llarg, no? I al revés, hi ha silencis que al revés t'ajuden a que la realitat et parli, que es posi de relleu aquells elements que la teva xerrameca contínua no t'estava permetent veure ni percebre ni ser-ne conscient.
Obrir els ulls a la realitat, diguem-ne. Exactament, és això el que ens està...
Per mi és... El silenci et permet aquest obrir els ulls a la realitat, no? O aquell del Saint-Exupéry, el Petit Príncep, no? Aquell escolta'm el cor, que és quan realment hi veus, no? Hi veus o hi sents, que és quan és l'ull del cor el que et permet realment veure. I aquest ull del cor necessita el seu espai. I els altres ulls, les altres paraules no han d'ocupar tot el nostre espai interior.
Per què no?
Perquè si no, no et deixen realment atendre, no et deixen percebre allò que no té una implicació immediata amb el que tu estàs desitjant en aquell moment. Mm-hmm. Se't passen de llarg la majoria de les realitats. I per això el silenci és tan necessari i tan important que n'aprenguem, que el tinguem en compte, que ens donem compte el que ens aporta i que n'aprenguem.
Diàleg i reflexió pot ser, llavors?
Sí, Sí, i que... I
pregunto.
Que, sí, sí, és diàleg i reflexió, és saber... Vull dir, és molt... Per això insisteixo molt, no associem, quan parlo de silenci, no ho associem amb que no hi hagi ni paraules ni sons, sinó que no hi hagi xerrameca interior, perquè aleshores és quan realment deies diàleg i reflexió. Perquè hi hagi diàleg i reflexió, hi ha d'haver-hi aquest espai, aquests moments de tensió, de silenciament, que realment poden posar ordre, poden percebre, poden tenir en compte i ser conscients de qui és l'altre, on està, què li succeeix, i aleshores puc entrar en diàleg, si no és un monòleg.
La comprensió, si no monòleg, diguem, la comprensió no de l'ús dels diferents llenguatges. Més o menys.
Sí, sí. A mi aquesta frase em suggereix...
Quina?
Em suggereix la dels diferents llenguatges.
Sí, sí, sí,
la comprensió,
sí, sí,
dels diferents llenguatges, per mi m'apel·la o em suggereix a que estem molt acostumats, en els temps que corren, a utilitzar un únic registre de llenguatge com vàlid, que és el conceptual.
El conceptual. El
conceptual. I des de molt antic, la humanitat utilitzava diferents registres amb el mateix valor que el conceptual, que era el llenguatge artístic, tots els llenguatges simbòlics. Hi ha els nivells de presència, de coneixement silenciós, en vist de coneixement silenciós, no s'expressen bé i no es comuniquen bé només pel registre conceptual del llenguatge, sinó que és el registre poètic, el registre simbòlic, metafòric,
mític.
La contemplació és l'experiència.
És l'experiència
que no només s'expressa, sinó que explora a través d'aquests llenguatges poètics i simbòlics i s'expressa a través de llenguatges poètics i simbòlics. Un moment d'experiència contemplativa no s'adiu amb un ús conceptual del llenguatge. L'ús conceptual del llenguatge ens serveix per limitar, interpretar. No ens obre aquesta mirada silenciosa de la realitat.
L'exercici del silenci es pot considerar com una solidaritat, pregunto jo.
Tornem a veure això. Vull dir, per mi, una altra vegada, com la contemplació, és anar a la base de la solidaritat. Uh-huh. L'exercici del silenci és el que, vull dir, per mi, tal com entenc silenci,
digui.
És el que realment ens propicia o afavoreix que hi hagi verdadera solidaritat. No una solidaritat d'un ego que és solidari amb l'altre però per guanyar alguna cosa de l'altre, sinó el que realment aquell ésser humà que baixant el volum de la seva mirada carregada d'expectatives mira cap a l'entorn i es dona compte de la seva profunda unitat amb tot i se sent solidari i solidària amb absolutament tot, perquè tots formem part d'aquesta única trama de l'existència i tots ho som tot, no? Aquella frase o paraula tan bonica de la cultura, les cultures sòsues africanes de l'Ubuntu, no?
Sí.
Ubuntu soc perquè tot l'altre és, no? I en la mesura en què els altres són, jo puc ser, i no puc ser si els altres no són. És aquesta solidaritat que no és des del que té, que dona el que li sobra, el que sigui als altres, sinó és aquell ésser humà que se sap part de tot i que només sent i compartint amb tot se sent existir a si mateix.
Doncs, mentrestant, i que els nostres oients també reflexionin una miqueta, nosaltres farem ara mateix una pausa musical. Per una cantant o un cantant de casa, interpretat per la Nina, amb aquest bonic tema, senyores i senyors. Ella és Nina, amb aquest bonic tema.
Que se sent des del meu llit.
Dia i nit.
Com el plic, plic, plic d'una aixenta molt tancada per algú. Una veu dins meu va repetint-me tu, 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 dia i nit. Pensant en tu. Tu sota la lluna o el sol que lluny. Tant si ets lluny com si ets a prop, em desperto a mitjanit de cop, somiant en tu, dia i nit. sé què em faig. Em segueix el teu record per arreu on jo vaig. Tant és sol o acompanyat, sempre estic patint, obsessionat, pensant en tu. Si fos plom fos, i el turment no tindrà fi mentre tu no acceptis de fer l'amor amb mi dia i nit. Dia i nit,
dia i nit, pensant en tu,
a la jungla en plena nit.
Només tu sol dir, tic-tac-tic-tac-tac-tac,
que se sent des del meu llit.
Tant si és un cop si ets a prop, desperto a mitjanit de cop, somiant en tu, dia i nit. I el torment no tindrà fi mentre tu no acceptis de fer l'amor amb mi.
Volem llegir-te. Escriu-nos a totsomiguals@radioestel.cat. Si vol llet, mantega artesana, formatge de granja i de qualitat, en qüestió d'esmorzars i berenars, som l'enveja del veïnat. La lleteria de Sant Boi, directament des de la granja a casa seva. Comandes al 93 117 0537. Recordi, la lleteria. Som al carrer Rubió i Horts 14 de Sant Boi de Llobregat. A Ràdio Estel, tots som iguals. Darkness, my old friend,
comença a ser una miqueta tard. Recordem, senyores i senyors, aquest pont de la Puríssima, que nosaltres encara estem treballant aquí per tots vostès aquí. Tots som iguals. Ràdio Estel, Mario Ramírez, gràcies per estar amb nosaltres. Avui l'entrevista amb la doctora Teresa Guardans. Diuen que reconocer en una comunión de presencias, la comunión de presencias, dicen que no es amor, es la pregunta, no es amor. Esa es la inconmensurable belleza de nuestro destino. Això està escrit pel senyor Maria Corbí, el seu llibre, El conocimiento silencioso, que també la nostra convidada, Teresa Guardans, ha fet la seva selecció de textos, que és així?
Sí, sí, sí.
Què ens podeu explicar, sisplau, d'aquest llibre, El coneixement silenciós?
Sí, precisament el que diu això, que aquest reconeixement de presències és el veritable amor, vull dir, no és un amor en minúscula, és un amor en majúscula. Uh-huh. I aquest llibre és això, és una compilació de textos de Corbí sobre el que ell anomena el coneixement silenciós, molt relacionat amb el que comentàvem a la primera part de l'entrevista, uh-huh, d'aquest coneixement que sorgeix del silenci d'un mateix, del silenci de projeccions, per poder realment tenir una experiència vers la realitat que és de profunda comunió, de comunió amb tot, de comunió amb l'altre. Llavors, Corbí fa anys va començar a estudiar i a reflexionar sobre ben bé què passava, per què aquestes experiències fondes dels místics, què succeïen aquí, no? I va començar a veure, doncs, bueno, per què aquest baixar el volum d'un mateix és el que realment t'obre la porta a la profunda comunió amb la realitat.
La negació del jo, no? Estic llegint ara mateix, no? Amb aquest mitjà de coneixement.
Sí, sí, en el sentit de que del jo, deixar-lo de banda. Corbí sempre insisteix molt en que no el jo no, ni l'hem ni el podem matar, perquè sense jo els humans no funcionaríem, vull dir, no? Però que ens hauríem de donar compte que tot el nostre paquet de reaccions és una pura funció, no és una entitat. I en aquest sentit, de ser una funció, podem realment deixar-lo, o sigui, que realment no sigui sigui l'única manera de veure la realitat sigui a través del vidre del jo, que hi ha altres moments i maneres de veure la realitat, i això hauríem de ser capaços de jugar amb les diferents maneres d'aproximar-nos a la realitat.
Llavors, com podem transformar el sentit?
Transformar el sentit... Corbí recull molt en el... Sí, en aquesta obra... el que hem recollit de les diferents obres és molt com va parlant d'aquest com transformar el sentit i el sentir entorn de la realitat, i aleshores mira molt de les diferents tradicions de saviesa de tot el món, veure quines orientacions donen, els mestres espirituals, per dir-ho així, ja amb totes les paraules, no? De com els mestres espirituals orienten el silenci interior en el sentit de veure, i amb això hi coincideixen Orient i Occident, de veure que els éssers humans som i ens mou de la ment, el cor i l'acció, són com les tres facetes. I en totes les tradicions trobem orientacions per fer que la nostra ment no funcioni, tota la nostra ment, la nostra comprensió, no funcioni només al servei d'aquest jo, sinó que estigui obert a la realitat, o que el nostre sentir profund estigui obert a la realitat, i que la nostra acció seria l'acció gratuïta, no? Per exemple, no sigui una acció només girada cap a un. I és a través d'aquesta gratuïtat en la comprensió, gratuïtat des del sentir, des del cor, i gratuïtat des de l'actuar, des d'on eduquem la nostra possibilitat silenciosa.
La qualitat no sorgeix espontàniament, doctora?
No. Espontàniament som
d'una actitud, diguem, no?
Espontàniament som uns animals depredadors. Això és el que som espontàniament. Encara que com humans que som, la nostra manera de ser depredadors és molt més complexa que les d'altres espècies.
De veritat ho diu? Sí?
Sí, però som exactament igual de depredadors, i jo diria que encara pitjors, perquè les altres... altres espècies tenen marcat una mica per a biologia un màxim de benefici per un mínim de destrucció. Això en l'espècie humana no hi és. Aquesta norma de fer realment el mínim de destrucció cap a l'entorn ens el dona el nostre ja aprenentatge. Si aquest aprenentatge no es fa amb qualitat, si aquesta qualitat humana no es desenvolupa, som uns depredadors il·limitats.
Estem il·limitats.
Diu. Podem destrossar el planeta tristament des de la més gran ignorància. No volent-ho. Vull dir, no sent-ne conscients que estem destrossant
tot. És possible, sí.
Però podem saltar pels aires des de la més absoluta ignorància.
Correcte.
Per tant, a dia d'avui, més que mai, aquest aprenentatge de la qualitat humana és alguna cosa que hauríem de tenir com a exigència primera de la nostra escolarització, i com a adults que ja no estem a l'escola, tornar a començar.
Potser tornaria a començar.
Tornar a començar. Alfabetitzar-nos, no, alfabetitzar-nos amb qualitat humana. Vull dir, som uns absoluts analfabets a nivell de qualitat humana.
Sí, vostè mateix ho acaba de dir. Ara mateix jo li anava a preguntar, a més a més, la qualitat humana. Quines bases antropològiques de la qualitat humana som o tenim nosaltres?
Sí, és la nostra necessitat. A nivell antropològic, el que comentava, no? Podríem dir, ja la paraula és el que ens constitueix, però l'altra base de la nostra antropologia, l'antropologia vol dir com ens construïm com a éssers humans, com construïm com a éssers humans una relació significativa, no? Amb nosaltres, amb l'entorn, i des de quins paràmetres. Ja no podem parlar d'una vida que es divideix entre un cos i un esperit, vull dir, són unes trames, ens vivim i ens comprenem des d'unes trames interconnectades de tots els nostres sistemes biològics i psíquics, no? I tot aquest conjunt de sistema biològic psíquic és el que ha de ser capaç de moure's des del registre del depredador, del que interpreta, del que selecciona la realitat en funció de les necessitats, i ha de ser capaç de viure des del silenci aquestes necessitats.
Maria Corbí, si em permeten, Maria Corbí diu que les tradicions religioses són portadores d'un llegat de sabidoria a preservar de la mateixa forma que les copes que són portadores de vi.
Sí.
Digui'm.
Sí, és una imatge molt bonica en la que insisteix molt sovint, no? És a dir, no ens podem quedar amb unes copes que potser ara ja estan escardades o siguin inútils i el vi s'escoli per aquelles copes, no? I molta gent està llançant unes copes que li resulten inútils, no? Però siguem capaços de donar-nos compte que l'important no és preservar la copa, que l'important és no perdre el vi que transmetia aquella copa. I anem a fer tot l'esforç que calgui per adonar-nos, primer per distingir entre copa i vi, i donar-nos a compte de realment què és el que no hauríem de perdre per res del món, no? Que és aquesta saviesa, aquest mestratge de qualitat profunda humana que trobem en totes les tradicions espirituals de la humanitat.
Vostè, el senyor Maria Corbí, el coneix, evidentment. És de Calaix, sí. Perquè també ha col·laborat amb el seu llibre i tal, no? Sí. Les traduccions. Escolti, vostè, què tal? Com és Maria Corbí amb les seves... Vostè, ell i vostè, amb les seves converses?
Maria Corbí... A veure, a part de que va impulsar la creació d'aquest CTR, aquest centre d'estudi, perquè tenia molt aquest interès de que realment la gent pogués aproximar-se a les diferents tradicions de saviesa de la humanitat amb total llibertat, amb desig d'aprendre'n, no? Uh-huh. Llavors, penso que és una persona que avui ja té els seus 80s i picos, vull dir que és, ja té un llarg recorregut.
Comença a ser gran.
Sí, comença a ser gran, porta un llarg recorregut, i fa molts anys el vaig conèixer, que ja estudiava i estava molt preocupat. Jo diria que és una persona, si alguna cosa em queda jo gravat i quan penso en ell sempre, és una persona que no ha deixat mai d'estar això, amb els ulls oberts a la realitat, preveient el canvi immens de civilització que estem vivint, ja ho deia, als anys 70, aquí estem en un canvi radical i no podem aturar-nos. Moltes vegades diu, respecto les persones que el barco s'enfonsa i intenten posar parxes al barco, jo només puc que estar una miqueta pensant, bueno, de quines altres maneres podem navegar, perquè això canvia, no? I és una persona jo molt estudiosa, molt preocupada allò realment per... que tota la seva, podríem dir, interès o compromís amb la societat i amb els altres l'ha canalitzat a través d'un esforç d'estudi i de comprensió. Més que amb una acció social entesa com a atendre altres necessitats socials, sinó ha sigut una persona profundament preocupada per la societat, però aleshores que s'hi ha volcat des del nivell de l'estudi. No?
Vostè, Teresa, fa una tasca docent que relaciona l'estudi amb l'àmbit del coneixement silenciós, no? És així, expliqui'm.
A veure, sí, jo... on en tot aquest àmbit del silenci, potser el punt en què més he col·laborat o m'ha interessat o ja intento portar-hi alguna cosa, és en aquest introduir que l'aprenentatge del silenci sigui part integrant de les maneres de conèixer dels nens i nenes. Vull dir que no, que ja no és un momentet abans de començar una classe que perquè les criatures estiguin més tranquil·les i puguin realment digerir el mateix que els hem explicat sempre, sinó que dels processos, que el silenci formi part dels processos d'aprenentatge. I quan dic el silenci em refereixo a la capacitat d'atenció, de joc, d'interrogació amb la realitat. I aquesta mirada atenta cap a la realitat és alguna cosa que es va desenvolupant, que es treballa, igual com treballa amb la memòria.
Sí,
I també m'ha interessat allò molt acostar a les criatures, a les tradicions espirituals de la humanitat, però no com a... només com a allò que passa en els cristians, o allò que passa als musulmans, o allò que els hi passa als budistes, allò com a realment una cosa que passa a no se sap qui, sinó que totes aquestes lliçons de saviesa puguin arribar a les criatures com dites per persones que buscaven, que s'interrogaven i que ens ensenyen a buscar i a interrogar-nos. I llavors jo crec que hem de fer tria de quins textos poden realment ser més significatius a una edat i a una altra, i també com realment els podem treballar conjuntament amb un grup a classe.
Evidentment.
Però que formin part del patrimoni de saviesa d'aquestes criatures.
Teresa Guardans, he dit abans, que és filòloga, documentalista, doctorada en Humanitats. També ha estat vostè bibliotecària de professió durant anys, no? Com ha dit abans, s'ha incorporat a l'equip CETER, no?
CETER, sí.
Correcte.
Sí, difícil de pronunciar.
Centre d'Estudi de les Tradicions de Saviesa.
Sí.
Tenim que acabar.
Molt bé.
Tenim que acabar, Teresa. Ens ha fet una petita dissertació, una miqueta del silenci.
Sí. Espero que quedi aquesta idea de silenci, no és que no hi hagi soroll. Silenci és que hi hagi espai interior, llibertat interior.
Llibertat interior. Moltes gràcies per ser amb nosaltres aquí, a Tots Som Iguals, aquí a Ràdio Estel.
A vosaltres per haver-me convidat.
I també salutacions a les persones que també, gràcies a ells, vostè avui és aquí, perquè em van parlar de vostè, evidentment, no? O sigui que també salutacions cordials a totes elles. Moltes gràcies, Teresa.
Gràcies a vosaltres.
A Ràdio Estel, tots som iguals, amb Ramon Rion.
You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms would ever hold. I heard a whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of mine. Suddenly appeared before me the only one my arms would ever hold. I heard a whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold.
Acabem d'escoltar aquest bonic tema de les Supremes, aquest Blue Moon que ens han interpretat a aquestes hores ja de la tarda-nit.
Busca'ns al Facebook. Ens hi trobaràs com a totsom.iguals. Segur que t'agrada. Notícies curioses de sanitat.
Senyora, senyors, diuen que fer el llit és dolent per la salut. O sigui que... Ja saben, si no el fan, no passa res, no. No, és mentida. Diuen que un estudi de la Universitat de Kingston, a Anglaterra, suggereix que existeix una nova excusa perquè els perezosos, diuen, deixin el llit sense fer. Diuen que fer la cama, que fer el llit, perdó, i el llevar-se pot ser bo per la salut, però fer-lo no. Els llits així per fer no són de l'agrat dels acares, de pols que viuen en els nostres matalassos. La clau de tot això és l'assumpte que es troba en la humitat, senyores i senyors. Notícia curiosa. Diuen que un nou rostro, diuen, que ha estat creat a partir del teixit extraït de la cama d'una persona que s'ha implantat primer al pit perquè creixés, no? Això ha passat a Pequín. Una jove de 17 anys, no?, ha rebut un trasplantament complet de cara després de que el seu nou rostre se li hagués implantat al pit durant uns bastants mesos perquè creixés. Evidentment, ho he dit abans. També aquesta noia de 17 anys no ha rebut tractament durant els seus primers anys de vida a falta dels mitjans econòmics dels seus pares. Els metges li van proposar crear una nova cara a partir del teixit extraït de la cama, com he dit abans, i que s'implantaria perquè creixés en el seu pit de la menor. Ara, senyors i senyors, aquesta nena doncs té una cara com Déu manà. Thank you. Hi ha una altra notícia curiosa. Això ha passat també en un altre país d'aquells d'allà, en Tailàndia, no? Els metges han tingut que intervindre amb un noi que li han tallat part del seu crani. Aviam, perquè d'aquesta manera li han pogut aliviar la pressió que s'acumulava al seu cervell. Aquest xicot ara mateix està portant un crani, o mig crani, millor dit, no? Perquè l'altre crani els tenen els metges. Encara no l'han operat, però el curiós del cas és que aquest xicot, amb una protecció al seu cap, evidentment, ell mateix va portar aquest crani, i ho poden ben creure, ho va portar ell mateix als metges perquè li tornessin a posar. Curiós. Una altra persona que sofreix diprospòpia, aquest és un desordre congènit que sol li passen a 40 casos en el món, no? Es troba aquesta persona ara mateix amb un pronòstic a llarg plaç que encara no se saben si, bueno, sortirà bé o no sortirà bé. Aquest xicot va tindre, quan va néixer, un petit problema perquè va sofrir un rar desordre congènit que el fa compartir el mateix crani i el mateix cos, però amb dos cervells, senyores i senyors, dos cervells i cares diferents. Ho entenen? Jo no entenc res, però aquesta és la realitat de la vida. I fins aquí, senyores i senyors, aquestes notícies curioses que de tant en tant ens passen i nosaltres les tenim que dir.
totsomiguals@radioestel.cat
Natalie Cole ens interpreta ara mateix aquest inici de Veure la llum.
I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now that you've turned that lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a four-alarm fire. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light.
Beginning to see the light. Yes, I'm beginning to see. nosaltres, senyores i senyors, ja estem a les acaballes del programa. Desitgem que passin, doncs, aquests dies de festa, aquests dies de pont, i vagilins, com sempre, a la carretera. Com sempre, a les vies de so, Mario Ramírez i tot l'equip de producció de Tots Som Iguals aquí a Ràdio Estel. Ens acomiadem fins a dimecres vinent. Moltes gràcies per sentir-nos, sintonitzant-nos. Serà llavors, fins llavors. Els ha parlat Ramon Rion. Bona nit.
Tots Som Iguals, els dimecres a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.